Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Elena Rufat, autora de Tardes de Bar. Elena Rufat avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia. Com cada setmana estem aquí i avui contem amb un premi literari. Premi de novel·la breu de la ciutat de Mollerussa, que tenen també el seu premi. I ha vingut la senyora Elena Rufat, que ens ha fet un llibre molt maco, que es diu Tardes de Bar, i com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Aquesta senyora és doctora en filologia catalana i ja va per la quarta obra, i pensem que ho fa molt bé i per això està aquí. Què tal, Elena? Com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Pues vinga, allà anem.
Estic aquí també molt bé.
Els afers amorosos fan fer coses rares?
Tantes com vulgui. L'amor és el que mou és el que mou el món. Hi ha molts tipus d'amor, no necessàriament entre una parella, sinó que també hi ha amor maternal, paternal o de tieta a neboda, o de neboda a tieta, com és el cas de Tardes de Bar, també.
És millor la República d'Esquerres o la de Dretes?
Perdó?
És millor la República de Dretes o la d'Esquerres?
Per mi, a mi si m'ho pregunté, la d'Esquerres, però últimament estem tots en una fase que ja no sabem què pensar massa.
Per què l'esperit d'oposició sistemàtica que ens expliques a la Plana 12?
L'esperit d'oposició sistemàtica, doncs perquè és propi una mica també d'una protagonista com la Magda, no? De les persones una mica insatisfetes, que com que contínuament busquen, doncs contínuament s'oposen a tot. Finalment, en el cas de la Magda, troba el punt d'equilibri i sopesa que no cal estar sempre en contra de tot.
Parles del millor camarer del món.
Sí.
Que és de Mollerussa, aquest, o no?
No. L'Alfred és un aspirant actor que penso que el podem trobar a molts llocs, no només a Mollerussa o Lleida. De fet, l'obra no està ambientada en un lloc concret. Jo penso que els personatges, els sentiments, la manera d'actuar són universals a tot arreu. Hi ha aquest cambrer, que és un xitxarel·lo, ben dit, una mica pallasso i tot, un personatge que fa riure, però en el fons és una mica patètic, el podem trobar a tot arreu.
Amortitzar el dolor d'haver perdut sempre la fe. Carai, hi ha gent que li produeix dolor, això, no?
Bé, la fe és una cosa que jo personalment anhelo. A mi m'agradaria, tot i que sóc una persona lluitadora, i penso que en els meus personatges això moltes vegades també surt, jo m'agradaria tenir molta fe, i penso que en aquests moments potser el que ens cal a tot és precisament no haver-la perdut, i quan l'hem perdut hem de fer el possible per recuperar-la, perquè gairebé entès que ens ajuda a viure. I a vegades m'agradaria, en vejo, tenir-ne molta de fe, perquè penso que és un bàlsam.
L'aura que desprèn la Berta se'm fa difícil veure-la. Tu veig que la veus, l'aura de la Berta?
No, la desprenia en passat.
Desprenia.
I l'aura de la Berta és l'enlluernament, aquest personatge secundari que va creixent a mesura que passa la novel·la, és l'enlluernament que ha tingut sempre sobre la neboda. És la visió de la neboda, de la Magda, d'aquesta tieta que ha sigut sempre lliure, o que es pensa que ha sigut sempre més lliure del que ella és, però en realitat la Berta sí, potser és un pou de saviesa vital, però també és un pou d'impertinència en l'actualitat.
Parles d'una llibertat atàvica, que gairebé ningú s'explica. Per què poses
sí,
la llibertat atàvica?
La llibertat atàvica és que la Berta, en aquest cas, és una mica un esprit ja de estar sempre, una mica com la Magda, contra tot el que se li posa al davant, i aquest desig de llibertat en contrast a l'ambient en què viu, que viu en un ambient, diguéssim, d'un franquisme. La seva joventut se situaria en l'època franquista i més en un entorn rural tancat, i és una persona que trenca molles i ningú entén, perquè els trenquen ni com s'ho fa, eh? I gairebé atàvica, doncs ho porta dins, eh? Una mica així.
Treus la Mixeta, això és ben bé de Lleida. Ah,
perdoni?
Que treus la Mixeta.
Que ve de Lleida. Ja està bé que els de Lleida també ens fem notar una mica.
No del tot.
Que ens reivindiquem a Llunanem. Ara ja ens hem tret una mica el complex del damunt.
Pues sí, és el més bonic que té Lleida, és el seu accent.
Sí, sí, sí. I cada vegada el reivindico més. I cada vegada, de la primera novel·la, se'm va dir que hi sortia poc. Sortia poc. Aquesta tarda de bar hi surt més, i ara la que estic escrivint ara, que és una novel·la històrica, hi ha fins i tot el dialecte del Matarrany, eh? És a dir, ara ja anem cap al...
És lluny, això.
Molt.
La Berta convertida en el salvavides dels malalts de la família, aquesta que li venien tots els cops al damunt, no?
Bé, és una mica el reflex també de... El món rural abans, hi havia la mestressa de casa, era la que s'encarregava dels malalts, i els avis no els portaven a les residències com ara, sinó que doncs hi havia l'obligació femenina, i encara en certa manera avui en dia em consta que la dona és el principal cuidador, doncs de cuidar els padrins, vinguessin del cantó que vinguessin, i si hi havia germans, els germans. Penso que és una cosa que ha anat lligada a generacions femenines i sobretot en ambient rural.
Jugues al cavall fort.
El Magda és un reflex d'aquest model.
Juguen al cavall fort, els teus personatges. O sigui, fan els jocs de carrers de tota la vida, no?
Fan el joc, perdoni.
De carrer de tota la vida, juguen a cavall fort.
Sí, sí. Bé, jo m'agraden els personatges amb força, amb molts plecs, amb molts replecs i sense embuts, eh? I que tinguin endavant. I parteixo d'un principi, a mi m'agrada molt la psicologia humana, dels personatges, i parteixo del principi que tots som egoistes i tots pensem sempre en nosaltres, i això és el que ens fa moure, i ens fa moure les peces cap al cantó que vulguem, en un grau més uns, en un grau inferior uns altres.
El primer cop que no vaig sopar per amor.
És la manera de començar la novel·la.
No sopar per amor, no ho he vist mai.
Sí, no tenir gana, perquè quan l'amor adolescent t'omple, doncs ja n'hi ha prou, no? Tant amor adolescent que, evidentment, està condemnat al fracàs, no? El tòpic de l'amor que ho altera tot, fins i tot el físic.
Amagar les pors. Això encara passa, hi ha molta gent que amaga les pors.
Sí, sí. I, a més, amb les xarxes socials projectem una imatge molt allunyada de les pors reals que tenim. I ens cauen... Hem de controlar que cada vegada ens estem allunyant més de la nostra essència. Per això, a mi, a través de la literatura, a través de les protagonistes, la Magda, la Berta, o el Santi, el marit, m'agrada buscar el fons de real, de les ànimes.
Reviure el goig d'un instant precís. Carai, això sembla un vers, no?
És gairebé quan un es va fent gran, jo ja vaig caminant cap aquí, o ja tinc una certa perspectiva de la vida, doncs el gaudi de poder recordar a vegades aquells moments exactes doncs, que has viscut i que vulguis o no, encara quan te n'adones estàs somrient, perquè els revius.
Era tan lletja que tenia por de no curar-me. Que es cura la lletjó?
Es cura la lletjó, depèn de com es veu. Si la veus com a lletjó, si la teva visió sobre tu mateix és lletja, és difícil de curar, et fa patir molt. I si la vas positivitzant i vas estimant-te, doncs l'acabaràs curant.
Sempre aquestes ganes de posseir quan em sento perduda.
Sí, això és una mica... La Magda és una protagonista moderna, una mena d'heroïna contemporània, que ho tenim tot... Ho volem tot, no en tenim mai prou, i com més de vegades més perduts estem, més desitgem, i al final les expectatives són tan altes que ens acabem estimbant, no? És la buidor, la modernitat aquesta líquida d'avui dia.
Epsomera, ets ben bé de Lleida, eh?
A Això és pur lleidatà, eh? És ruca, és somera, i em ressona una mica el parlar dels padrins, no? Quan jo a casa vinc de família que vivíem amb els padrins a casa, les generacions aquestes, no? Les tres generacions, i que quan et veien encara innocent els padrins diuen, ai, ruca, ai, que somera que ets, eh? Sí, sí, és un petit homenatge lingüístic i també a les figures aquestes dels padrins.
L'oferta dels hospitals segueix sent clàssica i cara. Per què ens dius, sí, això?
Molt, molt. El pàrquing dels hospitals, de vegades sembla mentida que sigui d'un hospital. La cafeteria no és massa bona i tampoc és massa assequible. Hi ha molta observació de la realitat. Jo les obres acostumo a fixar-me en tot i després, doncs, evidentment, de vegades per necessitats narratives va cap a un cantó o bé simplement expresso el que penso i penso que sí, que de vegades cap a un hospital, francament, no hi vagis a buscar res.
A la mare l'utilitat ha estat la mesura de la seva vida personal. Què ens vols dir amb això?
És una mesura d'autoestima. Ah, és una mesura d'autoestima de gent que, doncs, cobreix les mancances, en aquest cas la mare de la Magda, sentint-se útil, sense veure que això l'esclavitza, no? Arriba un moment que, clar, ets el que hem dit abans, ets el cuidador de tothom, però ella és la manera que té de sentir-se una persona o visible.
Sense riscos no hi ha respostes ni progrés. Carai.
No, evidentment, qui no pisca, no, com ho diuen allò, qui no risca no pisca, ara ho he dit. Si no risques no saps el que et trobaràs, que t'estimbes, bé. Hi ha gent que prefereix tàctiques conservadores, en el cas de la Magda, doncs, s'hi llança i de quin aprèn, perquè en aquest cas les situacions que viu amb l'Alfred, que són ridícules i són humorístiques i poden fer riure, en el fons no deixen de ser una lliçó amarga.
Tant sacrifici i complicitat m'incomoden.
Sobretot quan ens imaginem que els altres són més perfectes que els altres. I nosaltres ens veiem com a més imperfectes, no? Dius, ostres, hi ha molta gent que avui en dia s'esforça per donar aquesta imatge de felicitat a través de les xarxes o de perfecció. I en el cas de la Magda es creu que realment potser la Berta i la relació que té la Berta amb la gent és tan perfecta que com que ella, la Magda, no la pot viure, l'acaba fastiguejant. Després s'adona que no és així i que tothom més o menys estem al mateix nivell.
Quina mania la gent per preguntar com ha anat una aventura, no?
La gent som tafaners de mena i necessitem distreure'ns en la vida aliena. I això està també comprovadíssim amb els programes de la tele, amb les xarxes, amb les converses quotidianes, amb els whatsapps. També penso que va lligat a nosaltres. Després també a nivells, no? I a vegades arriba al punt insà en què es fan comentaris, però en aquest cas l'aventura extramatrimonial de la Magda, doncs clar, té un punt de saber si arriba o no arriba a consumar-se. I és patètica en el fons, però podria haver sigut perfecte. Pot ser reeixida en altres termes, però a la gent li agrada distreure's amb la vida dels altres, a vegades per no mirar la pròpia.
Per què té tan poca autoestima la teva protagonista?
Per què té poca autoestima? Doncs, miri, la meva protagonista es troba d'adolescent en una situació no desitjada, que no desvetllaré per no fer un spoiler, que estan de moda evitar els spoilers, que ja li marca, per exemple, el que és la seva afectivitat, la seva afectivitat. Té una mare també una mica absent, una mare que no sap expressar, i penso que això també ha canviat avui en dia per l'educació, no sap expressar els sentiments afectius o maternals, no? Avui en dia hem canviat, potser les generacions de pares i mares actuals de vegades ens fem massa cas als fills, o potser els recobrim de massa afectivitat, aquest és l'altre perill. Però abordem temes amb els fills, parlem, dialoguem, la Magda no ho ha tingut, això. Llavors va creixent com una mica sola al món amb la idea que ella té d'ella mateixa, que no és bona perquè es troba, com he dit, de molt joveneta, amb un amor que no li correspon.
Notar la seva mà intimidatòria damunt del braç, això és molt fort, no?
Bé, perquè la Berta, que és la tieta que sempre ha influït la Marta, es veu que se li està escapant i ella sap que quan l'agafen aquesta escena de dir que en el llibre les escenes les vaig treballar molt i les vaig treballar d'una manera com si fossin escenes de teatre, per tant potser sí que hi ha una mica de dramatisme i d'intensitat, ella sap que l'està subjectant com dient no marxis, intimidatòria. Per què? Perquè la Berta la intimida. És una presència que l'imposa, sap el veritable secret de la Magda, no? I sap com anirà responent ella, fins que finalment la Magda ja aprèn a trampejar una mica la Berta, que és una senyora ja gran que no vol perdre el domini.
Les necessitats ens fan esclaus.
Sí, això ho he dit de vegades, moltes vegades aplicats a la vida, perquè les necessitats ens empenyen a fer coses que no voldríem o a demanar favors que no voldríem. I, no sé, he après que en aquest món gratuït hi ha poca cosa. I acabem sent esclaus del que hem fet, del que hem demanat, del que ens han donat, del que hem necessitat, del que hem retornat.
Vale. Encara em vols fer creure que sol i sense sentiment es pot viure? Això ho diu la teva protagonista. No.
De fet, al final queda clar que aquest punt d'amargor que té la Berta és perquè no porta tan bé la solitud com sembla.
Caliquenyo, encara n'hi ha. Tu n'has vist fer per aquí? Abans el plantaven al mig del país, del panís.
No, jo ara on visc, no. Jo els caliquenyos formen part d'èpoques anteriors i del món rural en què eren menys els pobles, hi havia més vida als pobles i als bars, els homes acudien després de dinar i després de sopar sempre, i era llavors forçat el carajillo i el caliqueño.
Llista de records difusos de la mare. Totes les mares tenen records difusos, no?
Sí, i els anem perdent perquè el temps passa molt, 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 molt de pressa, molt.
Escolta, aquí dius una cosa, dormir amb dues cadires ajuntades i no ho he lograt mai, com no fes ioga.
Bé, això és una escena d'hospital, també, no? És una escena d'hospital que veus gent de vegades a la sala d'esperes amb aquestes dues cadires de plàstic que acostumen a tenir. Jo tampoc, a mi em resulta impossible de dormir fora del meu llit.
A mi igual.
Però en aquest cas el personatge, el Santi, és tan feliç i tan tranquil que és capaç que, com diem-li que sigui amb ioga mental, d'agafar el son en un hospital amb aquestes circumstàncies.
Tens un Renault escènic, perquè el treus diverses vegades, no?
Sí, el Renault escènic li diré el perquè del nom. Les escenes. El Renault escènic és l'escenari de la relació de la Magda amb l'Alfred, aquest cambrer meravellós, i és com una mica el que dic, l'espai d'escena, no? La tramoia, l'espectacle, on ells tenen la seva relació, llavors jugàvem el nom d'escènic. De fet, hi ha una escena que estan dins del cotxe que fan com cinema mut. Una mica és així, referències picades d'ullet al món del teatre i l'escena.
El Santi en quina emissora treballa?
És una bona emissora, però no vaig precisar. En tot cas, és aquí hi ha una picada d'ullet al meu ofici que m'hagués agradat ser sempre molt locutora de ràdio. Ah. I al Santi li vaig posar per devoció aquest ofici i el vaig projectar com un home d'èxit. El no ubicar una ciutat concreta, no ubico una emissora. I és un senyor feliç amb el que té, però és veritat que com a locutor és molt bo, però en la vida íntima no comunica potser tan bé.
Per un cop som còmplices. De què som còmplices?
La gent anem fent complicitats a mesura que ens va interessant. I de vegades la Magda és còmplice amb la Berta i de vegades el Santi i la Berta també són còmplices entre ells. Les complicitats no són mai fixes.
Els hospitals es fan oblidadissos?
Sí, de les rancúnies. Molt. Si en un hospital, en un moment crític d'una persona estimada o d'un familiar no esborres segons les diferències, ja és difícil. Jo penso que sí. Dissortadament, no hauríem d'arribar a l'hospital per a aquest punt. I és quan les dues germanes, la mare de la Magda i la Berta, comencen a oblidar.
Taller de bonsais. Fa temps que no se'ns hem parlat d'això. Han passat de moda?
No, jo en tinc.
Ah, els treballes?
El treball el pare.
Bueno,
el treball el pare, està maquíssim. Com a bon pagès l'ha posat molt bé. És l'art de la paciència, sí.
Un perdó feble que no arribarà mai. Els perdós són febles o són de veritat?
És superficial.
Superficial.
És un perdó superficial, dit amb mitges tintes, o un perdó d'aquest repetit, que també, segons la necessitat, anem aplicant. Ja he dit que jo parteixo molt de que anem actuant una mica segons el que necessitem.
M'hauria enamorat del Guillermo amb 15 anys. És corrent, això, entre la gent jove, enamorar-se.
Sí, no sé si als 15 anys. També no sé si ara, vist des de la maduresa, allò és un enamorament, però és la descoberta de l'amor adolescent, que en aquest cas la Magda doncs acaba malament com la majoria d'amors adolescents.
Treus la borrassa de collir olives. Feia anys que no la veia.
Bé, jo sóc noia de poble, sóc de Torrelameu, de la Noguera, i evidentment no me n'acabo de desprendre mai, ni ho vull fer, i per remarcar aquesta ruralitat, en certa manera, dels objectes que veiem a la nostra joventut, doncs no hi havia tants cotxes a les cases, un cotxe s'aprofitava per tot. La relació de Magda amb el Guillermo dins el cotxe és amb el cotxe familiar, borrassa d'olives i els estres que el pare necessita per anar a altres.
La vida hauria de tenir tantes facilitats, això és una utopia, no?
Sí, ja n'hi ha moltes, eh? La vida, concretament aquesta frase fa referència a les facilitats tecnològiques que tenim, no? Que els robotets, la Valeria, em sembla que es diu, els WhatsApps, les aplicacions, que ens volen solventar moltes coses, però els problemes greus de la vida no els podrem solventar.
Cursos d'atenció al client ja no se'n fan a l'hostaleria, perquè veus cada tio que et serveix de vegades.
No, i hi ha molta mobilitat també, i a vegades vas realment als llocs i no et trobes un Alfred que et distregui tant.
Aquí dius un vers. Beneixo aquesta hora a l'hora de la intel·ligència fingida i el gemec alegre.
És el punt de vista de la maduresa. El conformar-te ja amb el que tens i gaudir el present. És un cant a la vida, que és el que descobreix la Magda, que creant expectatives només fa que fracassar i està contenta amb el que té quan veu que pot perdre el Santi. Sempre la pèrdua, la por a la pèrdua la fa reaccionar.
Només has tingut Renaults a la teva vida. Veig que treus una Scenic, un 4L i un Nevada. Tu treus aquí tot el catàleg de la casa Renaults i farem propaganda amb aquesta gent.
Tots Renaults. La marca Renault era un... Ara no ho sé, però sí, jo recordo haver-ne vist molts, no?
Sí, bueno, és que era un cotxe de bastant de batalla, sí. Si hi ha una cosa trista a la vida, és un sopar trist.
Com si diuen això, el parc immobili de mòbils de l'època, no? Dels anys 80 i
sí,
tot això.
Sí, 70.
O 70, 80, sí, jo perquè els associo ja a la meva joventut, però sí, hi havia molts Renaults.
Molts,
El 8, el 6, el 5, i crec, com dic, a casa em sembla que la família els teníem tots.
Jo en vaig tenir dos. Si, després aquí dius, si hi ha una cosa trista a la vida, és un sopar trist. Això deu ser horrorós, un sopar trist, no?
Sí. Doncs, miri, tot el que és trist, tot el que passa per la tristor, malament. I és aquí on s'ha de treure la força i l'afany de superació. I en aquests moments segurament hi ha molta de tristor. Per això jo a Tardes de Bar podia haver adoptat un to una mica dolorós, alhora encara segons quines escenes, i en canvi vaig optar per un to una mica divertit, humorístic, que no vol dir que no sigui seriosa.
Indiferència postissa. Havia vist molts tipus de postissos, però indiferència, això no.
No, doncs és fingida, simplement. Ens movem en el món del fingiment, de fer veure que no ens importen les coses, ens posem la cuirassa, però, en canvi, en el cas de la Magda i la Berta, doncs per dins els va corrent tot, com ens passa a tots.
Més val un cop de sort que mil propòsits.
De vegades sí. De vegades, desafortunadament, ens toca proposar-nos moltes coses, no les proposem voluntàriament i de vegades s'aconsegueixen sense cap esforç. Si passa massa vegades és perillós, això, però d'entrada no. També és veritat que la sort s'ha d'anar a buscar una mica. Jo sóc de les que penso així, com quan escric penso que cal treballar-ho.
Riudoms, surt a tot arreu, això.
Perdoni?
Riudoms, que surt a tot arreu. Quina mania teniu amb Riudoms?
Un secret que l'acabarà sabent tothom. Quan escric, tinc una mania a l'hora de posar els noms, els cognoms, els primers que em venen, que em poden sonar bé, i sobretot no gaires apòstrofs. Soc mandrosa. Vaig posar l'Alfred, que cal apostrofar-lo, però busco que em sigui pràctic, que no hi hagi, si han de sortir molt, que no hi hagi accents o així, i simplement com soni i com em ve. Curiosament, aquest cognom Riudoms per aquí a Lleida no el tinc massa conegut.
Bueno, doncs fins aquí. Bueno, encara tinc una altra pregunta i anem finalitzant. De l'octubre parisenc, jo no havia sentit parlar molt de l'octubre parisenc. Bé que també li fas una mica d'homenatge, no?
Bé, en aquest cas, una mica l'ambientació, sí, el contrast de la societat de París també hi ha una mica de melangia en aquesta escena, amb la descripció del paisatge, amb el món del qual prové la Magda, que és un país molt més endarrerit, i ara ja no, però en l'època de la qual parla el llibre, doncs França era un mite, no?, i més enrere, que és quan hi va viure la Berta, un mite de llibertat, d'emancipació femenina.
Bueno, doncs pues fins aquí.
Referència.
És una novel·la del nou costumisme, molt entretinguda, inclús divertida, amb uns tocs d'humor amagats, divertidíssims. Llegiu Tardes de bar, d'Helena Rufat, Editorial Pagès.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.